Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres l'Eduard Gené i també en Víctor Alexandre, i també té un lloc i un got d'aigua i un micròfon al Jaume Pla per quan vulgui arribar i vulgui participar amb nosaltres aquesta tertúlia. Jo volia començar avui aquest espai escoltant un tall de veu o una part d'un anunci de YouTube que ara el nostre company, el Raúl Orgales, ens llançarà. Escolti.
No tengo nada en contra de España ni de los españoles. Yo soy español.
Como tú.
Como tú.
Como tú.
Gente como tú.
Pero creo que no nos tratan como iguales.
Por eso quiero que todos que vivimos en Cataluña podamos votar.
Para decidir si queremos o no la independencia.
Yo, además, votaría sí.
Yo también.
Y yo.
Y yo también.
Y yo.
Independencia sí.
A favor de la independencia.
Independencia sí.
No te quedes solo con lo que te dicen los políticos.
Escucha también los motivos de alguien como tú.
És l'anunci del col·lectiu Súmate, una entitat que aplega ciutadans castellanoparlants que volen la independència de Catalunya i que ahir es va presentar al Centre Cultural de Bellvitge, a l'Hospitalet del Llobregat. Es va omplir aquest espai per conèixer les raons d'aquesta gent. Entre ells hi havia, per exemple, el president de l'entitat Altres Andalusos, Lluís Cabrera, que va dir: farem un estat més petit, però el farem entre tots. Dit això, m'agradaria conèixer la seva opinió. Volia treure aquest tema d'entrada a la tertúlia perquè hi ha alguns diaris avui que si la gent llegeix no sabran que existeix aquest col·lectiu. Ho dic perquè doncs aquí també la nostra funció és informar. I l'Eduard va somrient quan dic aquestes coses, ja saps. I vaja, jo tret aquest fragment d'àudio del YouTube per, vaja, resumir les seves opinions. No? Aquesta frase, dic: jo sóc espanyol però i estimo Espanya, però votaré que sí, si puc votar. I vaja.
A part del Súmate, hi ha altres més grups, eh?
Sí. No, quins...
No, vull dir, no recordo, però vull dir que Súmate és un dels grups potser el que porta més, el que se sent més, perquè a més té un president que es fa escoltar. Sí, es fa escoltar i és així. Jo vaig llegir aquesta notícia en un digital ahir, penjat a primera de la matinada d'avui.
És a dir, no hi ha web, avui, una nació digital...
El singular.
I
hi havia ja, doncs, com passa amb els digitals, diferents persones que ja havien contestat o havien comentat o la notícia, i ja n'hi havia un que estava encès, no? I estava encès perquè una de les... del que es va dir en aquesta reunió va ser que la llengua castellana havia de continuar sent vehicular en el nou estat. I clar, aquest senyor deia que si era així, bé, no li interessava. No, dic això perquè, a veure, per una banda, ja sabem, doncs ho hem comentat més una vegada i ho hem dit, que d'ençà uns 4 anys aproximadament, aquest creixement cap al sí a la independència, es diu contínuament i contínuament i contínuament, doncs que hi ha un substrat que és un substrat de resposta econòmica. És a dir, que hi ha una cosa que diu, la gent se n'adona, doncs quan hi comencen a posar per davant segons quin tipus de dades, que efectivament doncs hi ha una injustícia contínua des d'aquest punt de vista. Que el cost de la vida és molt més car aquí per diferents circumstàncies i que, a més, no hi ha el retorn que hauria d'haver. Però, clar, és que jo, personalment, penso que el tema de la llengua és molt important, perquè, en definitiva, la llengua defineix un país i, sobretot, la llengua serveix per explicar, per explicar-te i per explicar un país determinat. I si això no és... No estic dient que no hi hagi... que la gent no pugui enraonar en castellà. Estic dient que la llengua bàsica és i ha de ser la catalana. I les altres llengües han de poder compartir aquest espai, però no poden ser de cap de les maneres situades al mateix nivell. Perquè aleshores estem fent un flac favor, per mi, al concepte de país. Jo ho entenc d'aquesta manera.
Víctor, com ho veus?
Hola, bon dia. A veure, tot aquest moviment em sembla magnífic. Aquesta gent, doncs, clar, a veure, aquesta gent, molts ja han nascut aquí, però molts altres no han nascut, és a dir, van venir, tenen fills que sí que han nascut, alguns van arribar doncs, i es van casar doncs, amb persones d'aquí i han establert vincles. El fet que tu emigris del teu país i te'n vagis a un altre, no, per molt que arribis a arrelar-te en aquell nou país, no per això deixes de ser qui eres, ni per això deixes de tenir les teves arrels i la teva cultura i com t'han configurat, i per tant, si ets català i te'n vas a viure en un altre punt del mapa, arrels en aquell país, et pots sentir identificat amb els seus valors, però no per això deixes de ser català. De manera que em sembla molt bé que aquestes persones que són originalment espanyoles es continuïn sentint espanyols, perquè si són espanyols, per què haurien de renegar d'aquest origen? Això no treu que jo no crec que espanyol i demòcrata siguin coses incompatibles. Hi ha espanyols que són demòcrates perfectament i aleshores estan a favor, visquin o no visquin a Catalunya, que Catalunya decideixi per si mateixa. És una llàstima que no siguin tots, però n'hi ha que sí. Passa que com que són veus una mica anònimes, doncs no se'l sent. A Catalunya aquestes persones doncs, són espanyoles, se senten espanyoles, però han sumat. Realment el nom és bo, perquè adquirir una nova nacionalitat, no parlo des del punt de vista administratiu, sinó cultural, és una suma, no és una resta. De manera que són espanyols, que se senten catalans, i precisament perquè se senten catalans i són demòcrates, volen que Catalunya sigui un país lliure. I com que ells viuen en aquest país, i ara saben que aquest país no és lliure, i volen viure en un país que ho sigui, doncs estan a favor que Catalunya tingui els mateixos atributs que tenen les altres nacions que seuen a les diferents cadires que hi ha a les Nacions Unides, i tinguin veu i vot. Em sembla que des d'aquest punt de vista és d'una pulcritud, d'una polidesa extraordinària, i és demostra que la llengua no és el problema. És persones que sí, són hispanoparlants, però no per això estan en contra dels drets de Catalunya. Una altra cosa és veritat que podries dir, si portes tants anys en aquest país, però en qualsevol altre, per què no parles? Perquè dius, jo també sóc hispanoparlant, clar, però no per això no parlo català, o a l'inrevés. Si ets hispanoparlant, per què? Amb els anys que fa no parles català, no ho has provat mai. Bé, això ve donat per la realitat política en què ens trobem, que això no és un estat, i per tant, doncs, ningú, això com deia l'Eduard, ningú no se sent obligat a parlar la llengua de l'estat, del país, però a més és perquè és que si tothom parla, si hi ha una llengua que la parla tothom, i una llengua que parlen uns poquets, lògicament, la que parlen uns poquets deixa de tenir sentit. I és perquè no parlem la que parlem tots. Per tant, matem la petita, no? Clar, en un estat això no és possible, perquè si la llengua pròpia de Catalunya és el català, si realment continua sent la llengua que parlen uns poquets, la llengua mor per inanició. En definitiva, però vaja, aquestes persones que no tenen cap animadversió, com es demostra, cap a Catalunya, simplement no han experimentat la necessitat de parlar en català. Per què? Perquè tothom els entén en espanyol. Clar, si nosaltres, els catalans, arrelem en un altre país del planeta i tothom ens parla en català, per què hem d'aprendre la llengua d'aquell país? No faríem mai tampoc l'esforç. Aquesta és la qüestió.
Sí, sí, no. A veure, com tot, hi ha molts matisos i podríem estar molta estona sobre aquest tema. Seguint amb el tema de la llengua, està clar, per exemple, en aquells moments vivim el tema de les Balears, de les illes, on doncs, hi ha doncs, un govern del PP que de una manera claríssima amb aquest aspecte de la llengua doncs, s'ha tret la careta i està jugant al 100%, i a més manifestant-ho d'una forma absolutament, diguéssim,
despòtica.
Sí, anava a dir una altra cosa, però no ho dic perquè s'utilitza molt aquest adjectiu amb els catalans, i per tant no ho faré.
Tinguem més nivell que ells.
Sí, no ho faré servir jo. Però, clar, la seva única raó exposada és tinc la majoria. Tinc la majoria i com a conseqüència jo marco la pauta del que s'ha de fer. El senyor Bauzà, en aquest sentit, doncs, ara, si mirem això per una banda, llavors anem mirant, per exemple, les llistes que han anat sortint a partir dels pressupostos generals de l'Estat, que van aparèixer el dilluns, divendres, i que el dilluns ja es van publicar i eren de coneixement general. I anem veient doncs, què passa amb totes aquelles entitats culturals, amb tots aquells ens de cultura del país, parlo ara d'Espanya, i fem les comparacions aquelles que diuen que són sempre odioses i que jo penso que a vegades no ho són necessàries per poder doncs, entrar realment a la realitat, doncs veiem una acció sistemàtica, pensada, absolutament dirigida cap a una finalitat concretíssima, que és ofegar de qualsevol manera la cultura catalana de tal forma que sigui inviable. I això és així. Si això hi sumem les dificultats pròpies per poder doncs, equilibrar aquesta falta de diners per fer segons què, doncs ja estic. Clar, si tu dius, bueno, el Museu del Prado és una gran pinacoteca, sí senyor, jo hi vaig sovint, i m'hi poso molt bé, i és fantàstica. Però clar, és que el Museu del Prado, havent tingut una retallada brutal, també, que és quasi el 50% en 4 anys, resulta que té exactament 6 vegades més que el MNAC. Clar, el MNAC hi ha la col·lecció de pintura romànica més important del món. Clar, i a més, en fi, les exposicions temporals que es fan, és que estem dient unes proporcions brutals, estem dient unes diferències... Però és que si li sumes al Reina Sofia, si tu agafes el Reina Sofia i el Prado, sumes, i són 33 milions. Si sumes tots, a Fundació Miró, a Fundació Tàpies, al MNAC, al MACBA, si sumes tot això, no arriba ni a 5. Clar, és que és una cosa tan abismal, és fins i tot tan gran que no hi ha per on agafar-la, no? I dius, només hi ha una raó claríssima. Home, i a més, per acabar d'afegir-ho, i acabo, clar, el senyor Borgeville, que estava de director del MACBA, doncs està a la Princesa Sofia, i el senyor Matavós, doncs, del Liceu se'n va al Real, que li pagarà molt bé, i que a més tindrà les possibilitats de fer exactament aquell tipus de programació que a qualsevol professional, en aquest cas doncs, director artístic, li agrada fer. És lògic. Si vas a mirar des d'aquest punt unipersonal, no? Individual. Aquí què em diuen? No et preocupis. Tens un pressupost? Tens 8 milions. Quant tenies al Liceu? 6. Escolta'm, tu mereix.
Sí, realment és així. La part més sorneguera de tot plegat és que per aquesta xavalla que arriba des de Madrid en el terreny aquest de les subvencions, dels pressupostos aquests d'aquestes entitats públiques, no és només el greuge comparatiu que suposa això, sinó que, a més, per aquesta xavalla ens venem pràcticament el que tenim, en el sentit que, clar, a partir del moment que un ministeri doncs intervé pressupostàriament en una entitat, un museu o la que sigui, de Catalunya o de qualsevol altre lloc, ja té drets. Per tant, ja pot imposar criteris, maneres de fer, etc. És a dir, que per quatre rals admetem que ja no dirigim nosaltres allò que és nostre, sinó que al cedir l'entrada en els òrgans de direcció d'aquests senyors, ja ells ja tenen dret a decidir sobre la programació, sobre el que es fa, a decidir si el que es fa aquí també més s'hauria de fer a Madrid o no, etcètera, etcètera. És a dir, clar, arriba un moment en què per quatre rals, per un plat de llenties, estàs emmanillat. Bé, és una trista ironia tot això, no? Al final dius, però clar, com que l'ofec és tan gran, no pots ni tan sols prescindir d'aquesta xavalla, perquè clar, 5 milions comparats amb 33,
no es podria obrir, senzillament no es podria obrir.
Exacte.
Ni la llum, no tens ni per pagar la llum.
Bé, és que de fet ja està passant, per això han de suprimir parts de la programació, la temporada s'ha de fer més curta, i estem indirectament acomiadant els caps, els directors, perquè no els podem retenir. perquè l'oferta és...
Per fer-te dir que els que el van a fitxar ho saben perfectament, eh?
Oh, clar.
Sí, és a dir, si tu fem una anàlisi ràpid, no? Situem-se 4 anys enrere. 4 anys enrere resulta que el director de l'Orquestra Nacional era català. El director del cor de Ràdio Televisió era català. M'entén? O sigui... Estan les figures,
sí.
La gent que té una capacitat per poder tirar endavant amb solidesa i amb potència i amb qualitat, una sèrie de coses, estan al forn. Si tu llavors fessis la comparació i dius, escolta una cosa, el MNAC, quan es parleu, doncs, que Espanya i Catalunya és el mateix, que, molt bé, el MNAC també és vostre, doncs, no? Podries dir, també és vostre. Home, però aleshores, per què feu això?
Perquè no ho senten seu.
Exactament, perquè no és veritat, perquè és allò dels Jocs Olímpics. Sí, sí, és esto. Ah, sí, aquello que hacen allí. Bueno, pero aquello no lo hacen allí.
Per això, clar, el concepte és de dir, per què hem de gastar diners en una cosa que no... volem nostra, però sabem que no és nostra. I, per tant, com que, a més, en el fons, en un replec de la memòria, sé que això acabarà no sent meu, ostres, no val la pena, no? Però hi ha una cosa que no... Bé, tu que deies, un català que estava aquí, que se'n va a un altre lloc, hi ha un lloc que no podrà cobrir un català, com és en Guardiola, que és el Real Madrid, com a entrenador, no? Això segur que, per més que les que hi donin, aquest no el podran col·locar allà.
Esperem, creuem els dits, eh?
No, això no. No, en aquest cas no.
Ara seré dolent.
No ho diguis.
Però el que sí que volia dir és que, home, en situacions com aquesta, com la que estem vivint, jo crec que cal demanar també a la gent, tingui la professió que tingui, el càrrec que tingui, sobretot si són elites, no em refereixo a la gent que intenta sobreviure, patriotisme, és a dir, consciència del moment que s'està vivint. I aquests senyors catalans que són cridats o seduïts o que escolten cants de sirenes de Madrid perquè vagin allà i els donin l'oro i el moro, tot això, jo crec que hi ha moments que cal dir, doncs jo no me'n vaig, malgrat tot em quedo aquí guanyant menys perquè crec que el meu país em necessita. I no tothom està en aquesta sintonia i, com si això fos un país lliure perfectament normal i, llei del mercat és aquesta, a mi em donen tants calés, me'n vaig allà. Oi que hi ha persones, hi ha jugadors, per exemple, que no anirien mai al Madrid per raons, per més diners que els donessin. En Xavi no aniria mai al Madrid, clar que no, oi que no? Molt bé, anem Puyol. Perquè tenen uns principis, hi ha unes emocions i uns sentiments. I de la mateixa manera passaria amb gent del Real Madrid, que no vindrien aquí per als seus principis. Doncs això, en altres coses de la vida més importants, que no és el món de l'esport, crec que es necessiten. I en moments en què el teu país et necessita, jo crec que tu has d'estar també a l'alçada i no dir, escolta, l'important en aquesta vida per mi és la meva butxaca.
Hi ha un nom, perdona. Sí, Eduard, és la senyora aquesta, no?
No, però sí, però...
No us quejéis.
Però abans, seguint el fil del que deia en Víctor, hi ha un que en aquest moment que és en Joan Pons. En Joan Pons va venir de Madrid per dirigir l'orquestra i el cor. Bé, hi havia un director del cor, però ell era també director del cor del Liceu, i ho va fer-ho amb tota seguretat amb unes condicions econòmiques inferiors.
Això és lluable.
I ho va fer-ho perquè des del patronat del Gran Teatre del Liceu li varen prometre una carta blanca per poder realment recrear l'orquestra en el sentit que en Pons, i amb molta raó, diu que les orquestres dels grans teatres d'òpera o han de tenir entitat pròpia. És a dir, no han de ser només una orquestra que acompanya, que posa la música en el gran espectacle d'una òpera determinada, una producció X, amb grans cantants, etc. Sinó que l'orquestra ha de tenir entitat pròpia i, per tant, ha de fer, a més d'estar sempre doncs, amb les representacions d'òpera, ha de fer les seves gires, ha de fer els seus concerts fora de l'espai que pertany, etc. I això va començar a fer-ho, entre ells aquí a Sant Cugat. És a dir, el conveni que està signat entre el Teatre Auditori de Sant Cugat i el Liceu porta a l'orquestra i al cor 2 o 3 vegades per temporada aquí, i també ho fa doncs, a Vic, o també ho fa, doncs, si recordo malament, doncs, a Granollers i a Manresa. Aquesta és una idea. Per tant, en Pons, en aquest moment, i en Pons ja ho ha dit, a veure, jo jo he vingut i tinc ganes de fer tot això, però si em comenceu doncs, a tallar tota la base, doncs jo no podré. Aquest seria un nom que podria... Ara ja tinc un altre nom
aquí. Sí, aquesta senyora que surt a la fotografia. Digue'm el nom, perquè el volia dir en antena i no me'n recordava.
Marta Fernández Curràs.
Que he sentit el tall de veu aquest matí, al programa de la Mònica Terribas, dient que els catalans no ens havíem de queixar pels pressupostos. Que es veu que la inversió que fan a Catalunya ja era molt elevada, tot i que jo vaig llegir unes gràfiques, que en els últims anys no, ja han quedat en 4 rals. I diu que ara és moment d'invertir en el que ells diuen comunitats autònomes.
No, aquesta senyora, que a més, com veiem per la foto, els ullets...
Amb un tot xulesc.
Els ullets no la veuen, però nosaltres sí, és el tipus característic de senyora actual del PP. Si el senyor actual del PP...
Defineix-la, perquè la gent no ho pot veure. Has de fer ara l'exercici d'escriure pels ullets.
És una noia relativament jove, és una noia, per segons qui, suposo que atractiva.
Per tu és atractiva?
Cabells... Home,
vas dir per segons qui, ja sí, qui som.
Sí, bueno, atractiva en el sentit de que passaria i me la miraria, però suposo que no passaria d'aquí.
No sé, això. Ja no, no,
jo t'ho dic jo.
Jo quan sé la ideologia de les persones, no, per més atractives físicament que siguin, no me les miro.
Porta el cabell llarg, és a dir, és molt femenina, entre cometes, porta el cabell llarg, evidentment amb uns tocs de ros, o sigui, no crec que sigui rosa, és un castany ros, I la seva cara, com diu el Pep molt encertadament, doncs és aviat xulesca. Ara, la frase que va dir molt definitiva, va dir, ho dic de memòria ara perquè, diu, no sé de què es queixen els catalans, diu, perquè durant els últims 7 anys han acumulat una participació de l'Estat cap a Catalunya de l'ordre de 23.000 milions, diu, i ara ha arribat el moment de que altres comunitats autònomes puguin també tenir el seu. Clar, un sent això i amb el to que es diu i es queda, jo m'he quedat amb la boca oberta perquè he pensat, a veure, per què m'està dient? Clar, és veritat que tothom té dret a tenir un tipus de subvencions, només faltaria, el territori necessita una sèrie de coses que s'han de fer, algunes d'elles es fan i no caldria fer-les, és a part, però necessita. Ara, el que digui que ja era hora de que els altres llocs rebin mentre Catalunya rebia molt, és que és una cosa, quan no sabem els números i hem vist coses aturades 8, 10, 12 i 14 anys que no tiren endavant quan són generadores o podrien ser generadores precisament d'acció econòmica forta i creadora de llocs de treball, dius, no entenc què em diu.
Sense anar més lluny, aquí a Sant Cugat, ja sé que no, potser no generaria molta economia. Tenim el celler cooperatiu, que ha estat tants anys pendent dels pressupostos generals de l'Estat, que d'un any a l'altre ha anat passant.
Digue'm a mi que el tinc al costat mateix de casa.
I
què,
quan portem, Víctor, amb això?
Oh, és que ja ha perdut el compte dels anys.
Jo, de fet, jo sempre l'he vist en obres, em sembla.
No, hi havia el cartell, que fa molts anys que el van penjar, que deia el Ministeri o d'això
de
tal,
sí.
I hi havia una, i marcaven unes dates d'execució. Sí. I, clar, van passar els anys, i aquell cartell... Els feia, doncs, nosa, perquè, clar, si dones una data que ja s'ha periclitat, i no van retirar el cartell, però el van tapar. És a dir, va haver-hi una lona i va quedar el cartell tapat perquè ja no es veiés el compromís incomplert.
Però és que aquell cartell, a més, reflectia un tipus de cosa, un tancament en vidre, que no s'ha fet, ni es farà. En aquests moments jo us puc dir, directament de patrimoni, doncs, ja ho sé, que s'està a l'espera de que vingui la ministra picassiana del govern del PP.
Quina és aquesta? Quina és?
La
sí, no, però com la Pastor. Anna Pastor? Sí.
La ministra.
No, ho dic perquè la gent que ens escolta és de casa...
No, però la gent que ens escolta és intel·ligent.
Molt, però vaja, potser algú està despistat.
Doncs, bueno, la ministra Picassiana ha de venir...
Ha vingut fa poc.
Sí, avui va venir, ara ve sovint, sí. Perquè s'entén molt amb el conseller de Foment. Doncs, no, en bon sentit de la paraula...
No, no he dit res, però jo no he dit res i...
Una mica així. Bueno, doncs ha de venir i resulta que... Per què ha de venir? Perquè, clar, l'aportació més gran d'aquesta restauració ha sigut per part del Ministeri de Foment, no ho pot inaugurar algú que no sigui del Ministeri de Foment. I ella vol venir i ara sembla que fa 4 mesos que estava a l'assumpte pendent d'una data...
És un tema de fotos.
Per poder venir.
És un tema de fotos.
Sí, és increïble. És increïble.
Home, és que...
sí,
avui, com sou? Home, avui, ha de venir a inaugurar-ho ella.
Sí, no, no. Avui...
Estarella.
No, no, és que passa això. Passa igualment amb les entitats aquestes, això que dèiem abans dels pressupostos. Quan hi ha el ministeri, tot, com que hi ha un rang... El ministre sempre té, està per damunt de qualsevol altra persona que hi pugui venir, no? Em refereixo a això. Avui mateix el conseller Mascolell ha contestat aquesta senyora i ha contestat també altres declaracions que s'han fet sobre el tema de Catalunya, i ell parlava, també deia, comparava el tema de l'aeroport del Prat, les inversions en el Prat i les inversions a Barajas. I ell deia, esclar, diu, com que ara està patint, entre cometes, una certa crisi a l'aeroport de Barajas, i en canvi el de Barcelona va llançat, doncs ràpidament correm-hi tots, a Espanya, i aleshores ell deia, diu, quan el aeroport de Barajas té una crisi, és un problema nacional. Quan l'aeroport de Barcelona té un problema o una crisi, és llei de vida. I aquesta és l'actitud, no només de filosòfica, sinó econòmica. I, per tant, si tot es reduís a dir no, és que arriben menys diners, no, és que tenim un govern hostil, profundament hostil, que, amb la llei de la competència i tot això, el que intenta, i clar, amb tota la força que té un estat, és potenciar Barajas i, fins i tot, és contraproduent pel mateix estat, perquè diu, si l'aeroport del Prat és l'altre aeroport que tu tens, que és importantíssim, vital, i per la teva economia, si l'aeroport del Prat no és només vital per l'economia catalana, si pertany a l'estat espanyol és vital per l'economia espanyola, doncs es pot ser tan ruc de voler destrossar una d'aquestes fonts?
Però és que el tema de l'aeroport de Barajas i del Prat té uns altres components afegits que encara ho fan més esotèric o més difícil d'entendre. El problema greu de l'aeroport de Barajas ve del funcionament d'Aena i d'Iberia. Iberia, no ens oblidem, en aquest moment és una companyia, el percentatge més alt forma part d'un grup
Airways,
que és British Airways, o sigui, per tant, sí. Ja no és ni de lluny la companyia espanyola. I Aena va fer tot el possible, evidentment, perquè, tot i que es va fer l'ampliació del Prat, que demanava o exigia doncs, una manera diferent d'enfocar aquest tipus de relació, doncs no va fer res i, per exemple, com sabem tots, els intercontinentals pràcticament no existeixen a Barcelona. Tot i amb això, resulta que amb dues situacions, amb dues coincidències, podríem dir, en el temps, no? I és el creixement desmesurat brutal del turisme a Barcelona, ja no dic a Catalunya, dic a Barcelona, i aquest creixement i les empreses de low cost que veuen perfectament, per moltes peses que els hi posin, els hi diguin, o sigui, aquell irlandès de la companyia,
Ryanair.
Sí, pot dir el que vulgui, no? Però a l'hora de la veritat és un dels aeroports més rendibles per ells, tot i que ell pujava les tarifes, etc. Molt bé. Es dona aquesta circumstància que encara és més greu, perquè llavors resulta que amb tots els elements en contra, podríem dir objectius, resulta que aquest aeroport aquí funciona millor i arriba a superar el mes d'agost la xifra, el mes d'agost, doncs, quan ho sumes els 8 mesos i ara els 9, no està així, però està quasi, per tant vol dir que, dius, home, si tots els vols que venen d'Amèrica del Sud, intercontinentals i de molts llocs, van a parar, necessàriament han de passar per Madrid.
I obligatori.
I encara estem així, doncs imagina't el que podria ser si no fos d'aquesta manera. Però aquesta actitud que veiem en tot, hem comentat diverses coses, i nosaltres anem a parar al mateix tipus d'actitud i de posicionament, amb el tema que s'està produint en aquest moment a les Terres de l'Ebre i a Vinaròs, és a dir, tota l'explotació del càstor aquest i d'aquesta història, també es veu.
Oita.
Perquè resulta que el ministre que de qui depèn tot això, abans no es manifesta una cosa com aquesta, passen dies. Clar, això és inconcebible. A veure, jo soc sóc un ignorant amb aquest tema, ni sóc geòleg, ni sé... No. Senzillament llegeixo, intento entendre què és el que m'expliquen diferents veus, se suposa doncs, que són enteses, etc. No? Però, al marge de tot això, quan es produeix una alarma com aquesta, que està basada en uns fets objectius, s'ha mogut. O sigui, el detector ha fixat fins a 4,2 a l'escala de Richter. Això no s'ho ha inventat la gent, sigui d'on sigui. I la persona que és el màxim responsable en aquests moments d'aquest tema no diu res. I quan diu alguna cosa, acaba dient que, bueno, que això és una cosa que va aprovar el govern anterior, que eren els socialistes. Home, escolti'm, digui'm alguna cosa més. O sigui, clar, si després tot això anem esbrinant i veiem que aquí la companyia que realment està controlant aquesta altra companyia, resulta que el senyor Florentino Pérez és el president d'aquesta companyia i que és una persona que, no cal dir-ho, està perfectament doncs, vinculada a una sèrie d'interessos i de persones, al final acabes dient, home, està claríssim.
La llotja del Real Madrid.
Però sí, sí, clar.
No, és que sí, sembla, és esperpèntic, sembla una pel·lícula del Berlanga realment, perquè les coses en aquest estat funcionen d'aquesta manera, no? En una llotja es fan els negocis i es remena les cireres del país i és una mena de cortijo, la situació a les Terres de l'Ebre en aquest sentit, o sigui, la por de la gent no només és lògica, sinó que és profundament alarmant. A mi em genera dues crítiques tot això. Una és la política, que per descomptat, això a més es volia fer a Catalunya, però clar, pràcticament és Catalunya, perquè és allà mateix, és allà mateix. Administrativament pots dir que no són aigües catalanes, però són aigües del País Valencià i, per tant, és el mateix país per nosaltres.
L'afectació és la que és.
Exacte. Però, a més, em sembla això, des del punt de vista ja planetari, em sembla d'una supèrbia que demostra que caminem cap a la nostra pròpia eliminació, als humans, em refereixo, perquè ens creiem que som els reis de l'univers, i que podem fer el que ens doni la gana amb el nostre hàbitat, com si en tinguéssim 500.000 més per anar-hi, i que, bé, aquí què hi havia? Un benzí, hi havia petroli, doncs bé, hi posarem una altra cosa, i aquí què hi havia? Gas, doncs aquí posarem petroli. És a dir, vas fent com si fos la cosa més normal del món, com si el planeta ho aguantés tot. I clar, no ho aguanta tot, i el problema és que com que les conseqüències... Ara sí que s'han notat algunes, perquè són molt immediates, però com que sempre són a molt llarg termini, i nosaltres ja no hi serem, els que vinguin després ja hi ha això, ens estem carregant el planeta, que és el nostre lloc de vida. És com si comencéssim a donar cops de martell a la nostra casa i la comencéssim a destrossar per tot arreu, al final no quedaria, oi que és absurd? Això estem fent, i això és l'arrogància humana que sembla il·limitada, i tot per l'afany de lucre sistemàtic i la necessitat de creixement sistemàtic. Una cosa que em va cridar l'atenció era, vaig sentir per ràdio, feia poc, l'empresa Apple es queixava perquè deia que estava en un moment molt fotut, molt fotut.
Quin superàvit tenia en el pressupost?
No, la queixa, saps quina era? Era que els ingressos de l'any passat no eren superiors als de l'any anterior. Ostres, dius, carai. No han tingut pèrdues? No, simplement no han tingut el creixement.
No ha augmentat els beneficis.
Clar, per tant, això, dius, això, si tu mires des de la perspectiva del planeta, dius, no és Apple. Aquest és el tarannà de totes les empreses. Quan tens els mateixos ingressos que l'any passat, l'empresa va malament. Això... pensar-nos que som il·limitats i que el creixement serà il·limitat sempre, 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 i que tenim una botiga i que cada any hem de guanyar més i més i més i més, dius, però estem bojos o què? Clar, com que augmentem les nostres despeses, necessitem més ingressos, però clar, les despeses que tenim moltes són absolutament inútils, són innecessàries. I això comporta una crisi brutal que al final acaba afectant a les despeses vitals. És a dir, hi ha gent que està subsistint econòmicament amb l'aigua al coll i que no, no es pot permetre despeses innecessàries, sinó que realment està al límit. I això és conseqüència d'aquest creixement il·limitat i d'aquesta supèrbia humana.
I a més, una altra cosa, si em permets, que és que l'economia, que marca en aquest cas l'economia i la cobdícia, que marca una mica aquest tipus de funcionament, es complica encara més quan els que són els generadors d'aquesta riquesa, o els iniciadors, o els, són anònims o no estan directament vinculats en el lloc on es fa allò. El cas de Panrico seria un element bastant aclaridor d'això. O sigui que Panrico neix d'una família, es Costa Freda, i aquesta gent, que la gent de la panificació, eren forners, van augmentant, van creant tal, després agafen el tema dels dònuts, el tema del pa, en fi, i van creixent, i van creixent, i van creixent, però tot depèn d'una família. Una família que després, com passa en una empresa quan creix molt, necessita fer ampliació de capital, aleshores entren accionistes, etc. Però el control, podríem dir, la idea, els objectius continuen sent els que faria una família que té un negoci propi. Fins que arriba un moment que això creix de tal manera que això el compra un grup financer anglès. A partir del moment que el compra un grup financer anglès, la personalització desapareix. Vull dir, allà hi ha una inversió de X milions, els que siguin, per fer no sé què i per obtenir un benefici X que cada any, com dius tu molt bé, ha de créixer. Aquest seria l'esquema. El que passi on estigui, qui siguin els treballadors, això m'és igual. Però per acabar de complicar-ho, al cap d'uns anys, un grup financer nord-americà li compra amb el grup financer anglès la societat, fins que arribem ara. Baixa el consum, determinat consum baixa, i els senyors que estan en una taula a Boston o a Baltimore o a Nova York o on sigui, obren els hi passen uns informes, ho miren i diuen: escolta, això tanquem-ho. Quan diu que ens dona això? Què ens donava? El 18. I ara què ens dona? El 6. Ui, deixem-ho córrer. Jo m'interessa. On està això? Sí, allà, com diu, Granollers, Barcelona. El Barça. Escolta, deixem-ho cor. És així. Quants n'hi han? No sé quants. Podem continuar fent alguna cosa? Sí, amb 170 dels 350 ja podem fer això. Molt bé. Ara bé, els que es quedin han de cobrar el 45% menys. I si es volen quedar. I si no, que pleguin. Hòstia. Escolta'm, aquesta és la mentalitat, aquesta és la forma. O sigui que, a més d'això de carregar-se tot, és que es carrega una altra cosa molt important, que són les relacions humanes. No hi ha relacions humanes en el sentit antic del terme. Hi ha una altra cosa, hi ha una altra visió, i una altra manera de funcionar. Ara, em permets que introdueixi una cosa que a tu t'agradarà molt, Pep?
Parlaràs de futbol, doncs. No? De la pel·lícula del Woody Allen, que quan s'estrena, punyetes, que cada dia...
També parlarem, jo només vull dir una sola cosa.
Blue Jasmine.
Quan és?
No sé la data, Blue Jasmine. No sé, crec que és molt bona.
Aquesta setmana no, perquè he mirat els estrenes aquesta setmana i no. Jo només vull fer un comentari del meu estupor i de la meva, sensació de que visc en un altre món. No, el món és el que és. Jo, quan vaig veure sortir amb Messi de la declaració, fent la declaració al jutjat, i amb una quantitat de gent que l'aplaudia i demanava autògrafs i fotografies. Estic al·lucinant.
Home, no l'aplaudien, li demanava autògrafs seu error a Misenda.
Estic al·lucinat, perquè jo penso, sortia un defraudador. Sortia un defraudador. Sí, senyor.
No, a veure. Sortia, Hisenda, Pep, cada vegada comença una campanya d'Hisenda...
Obria-te'n de la pilota. No. Sortia un defraudador.
Però ha saldat els seus deutes.
Que a més,
no hi ha hagut una sentència judicial.
Però sortia un defraudador. Deixi-m'ho estar. Sortia un defraudador d'allà i resulta que la gent va allà a aplaudir. No, jo, com deia el Víctor Abad, estem bojos. Jo estic d'acord. Estem bojos.
No, però sí. ha pagat,
sí. No, el que passa és que la gent que hi havia allà anava pel tema futbolístic, pel que és el Messi com a futbolístic. El tema. Passa que jo crec que la gent sap, tots sabem, que el Messi no pinta res en el tema administratiu de la seva persona. És a dir, segurament no sap ni un borrall. Li porten tot, en aquest cas i el pare i tot això. Per tant, el defraudador real seria, ell és qui signa, clar, no, és adult.
No, és el que signa els ingressos, clar.
Però, clar, el defraudador real, el que manega les coses, són els seus administradors, siguin familiars o no. I la gent sap que ell, en aquest tema, no pinta res. Ell l'únic que fa és jugar, i ho fa molt bé.
I molt bé, i ho fa molt bé, això és a part.
I l'única responsabilitat que el públic li concedeix és la futbolística. Ara, ell, i realment, esclar, quan havia de declarar sobre això, és que no tenia ni idea, ni idea. Perquè ell diu, posarem els diners aquí, posarem els diners... Ah, ell no sap res de
tot. Què ha de saber?
Clar, és, bé, no, però podria ser. Vull dir, per exemple, si fos en Guardiola, encara que lògicament has de tenir un representant que et porti els negocis, sabria més què passa amb els seus negocis. Però el Messi viu al marge del que guanya, que és una brutalitat. És una, o sigui, no sap ni el que té. Però és veritat que segons qui et porti els negocis et pot enfonsar la vida. I també convindries que et preocupessis una mica de qui administra els teus diners i com ho fa.
I quants exemples hem tingut de grans esportistes que s'han enfonsat?
I el seu pare, vull dir que sí. No sé si però jo només ho volia dir, ja, ho saps, perquè jo penso que de tant en tant hem de tenir aquesta lucidesa de dir aquest és el millor jugador del món, sí, aquest tio juga molt bé, sí, aquest tio ha aconseguit, entre altres coses, que el Barça digui sí, però... Continua sent un defraudador.
Però ha saldat els deutes, ja. Ha tornat els diners. De fet, aquí, un dels tertulians que
tenim... Si ho hagués fet segons un altre, segons qui, ja veuríem si es diria el mateix. Ja ho veuríem.
Per exemple?
No ho sé. No dic,
home, però clar, dius, si parléssim d'algú altre i no em dius d'algú altre...
Si parléssim d'algú altre que no fos com Messi i fos un corredor de Fórmula 1 o un jugador d'un altre equip, ja veuríem si parlaríem d'algú mateix.
Sort tenim encara que el Messi paga aquells impostos i no fa com la Montserrat Caballé o alguns tenistes que anaven a Andorra, per exemple.
Arantxa Sánchez Vicario o Montserrat Caballé, Andorra.
I aquí quan arriba després se fan homenatges, vull dir que
per tant,
incongruències d'aquesta...
Estem bojos. Sí. Que estem bojos. No, si el Caballé ja he comentat més d'una vegada.
Sí, no sé, que no ho dic per tu, però... Va, mira, m'ha vingut al cap aquest exemple, tu, de la Montserrat Caballé.
I a més a més, si ara tinguéssim aquí la possibilitat de fer una llista, que són llarguíssimes,
no acabaríem.
de la CICAP que hi han fetes per segons qui, doncs trobaríem el simpàtic senyor Almodóvar i trobaríem molta més gent d'aquest tipus. I estan pagant, mentre tu, escolta, un 22 o 23%.
Déu-n'hi-do, que no ho
veus. Com a mínim, doncs amb aquest, fes un 1%. I està.
I això que és d'esquerres, el Pedro Almodóvar.
Exacte.
No, el problema de les CICAPs és, bàsicament, és que són legals. És a dir,
clar.
És la legalitat que permet fer-ho. Mira, escolta, que... A mi em va fer molta gràcia la Montserrat Caballé, no? Andorrana, pagant els impostos a Andorra i fent unes declaracions a favor de la unitat d'Espanya. I vaig pensar, jo em poso en la unitat d'Itàlia, si no pago els impostos allà, vull dir...
Sí, no. Són les incongruències. Si realment estàs a favor de donar causa, la que sigui, doncs aleshores sí que és conseqüent. El que no s'hi val és ser-ho per una cosa i sí, per l'altra no.
Ostres, no hem parlat de petits camaleons? No hem parlat de...
Podem parlar, encara tenim...
Ai, per cert!
Ui, no tenim
no. I no hem parlat d'aquestes declaracions del Mariano Rajoy que diu que no sap el que és la tercera via. I com nosaltres tampoc ho vam entendre, doncs
truca-li.
Però hi ha tantes coses que no sap, oi? Que potser és normal que aquesta sigui una més. Però hi ha qui s'ho ha pres que és una ironia. Jo no crec, realment no sap què és la tercera via. Perquè...
Jo crec que és una bufetada, en tota regla.
No, és que ni li interessa. Ni li interessa. No, clar que ha sentit parlar d'això, però no li interessa. Perquè Espanya és una i no 51 i punt, no? I per tant, ni terceres vies ni res. Perquè la tercera via no és més que un producte de laboratori d'emergència davant d'una situació determinada. Tots aquests que ara proposen una tercera via han estat al govern de Catalunya i d'Espanya i mai no han proposat tercera via. D'aquí plora la criatura. Estem enfonsats justament perquè quan ells governaven no van proposar cap tercera via. I ara pensen que... ara que arriba la cosa... Ara volen intervenir, però la societat ja els ha passat per davant.
Recomanem als pares i als avis que portin els nens petits a veure els petits camaleons, petits concerts de 50, de 30 minuts molt bons, amb tot gent boníssima, que farà concerts normals, no farà concerts per nens, sinó el seu concert habitual, només que m'imagino que alhora, com passa en aquests casos, ho adreçaran amb els nens.
Creuem els dits que no plogui, perquè La veritat és que...
Hi ha la carpa, eh?
El cel, sí,
hi, ha,
però...
hi ha la carpa del Reluy per una banda, i dins del teatre, evidentment.
He sentit que el matí aguantarà, però la tarda pinta malament.
Escolti, que la gent ens segueixi a cua.cat, que ja explicarem com va tot. Víctor i Eduard, que vagi bé.
Bon dia, setmana.
Hola, bon dia.